Els pròxims minuts ens situarem a Irlanda. En aquesta illa, que va guanyar la seva independència efectiva del Regne Unit el 1922, van viure molt abans els vikings. Van arribar com a invasors l'any 795 després de Crist per descobrir la forma de vida, els costums i per obtenir la màxima informació sobre aquella invasió que va provocar la destrucció de monestirs i ciutats. Doncs s'han fet algunes excavacions arqueològiques, com podeu suposar. I just treballant en una d'aquelles excavacions és on el nostre convidat va començar a donar forma a una història, la que avui presentem al llibre La lluvia és una canción sin letra. Àngel Gil va néixer a Vila-real, a Castelló, és llicenciat en Humanitats i té un màster en edició, forma part de la formació musical Bonjour Potemkin i és que, de fet, forma part d'aquesta formació musical i escriu, perquè tant la música, la creativitat en l'àmbit de la música com en l'àmbit de la literatura són, sembla ser, una necessitat en el seu dia a dia. La que avui presentem és la seva segona novel·la, i amb la primera, El hombre que arreglava bicicletes, va sorprendre gratament tant a lectors com a crítics. Àngel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé. Encantat d'estar així amb vosaltres.
Bé, parlar de vikings, de noies enterrades amb la que es crea un vincle estranyíssim i d'Irlanda. És això el que volem. Parlar, bàsicament, primer dels paisatges. No tant dels paisatges avui, sinó d'aquells paisatges que acollien els vikings i d'aquells paisatges i d'aquella gent que va veure com uns invasors, diuen calcs i rossos, no sé si tots ho eren, doncs entraven a casa...
No tots.
No tots haurien ser, ho estic segura.
No tots.
Doncs entraven a casa seva i els hi destruïen totes les seves pertinences, no?
Sí, aquesta és la versió de les incursions vikingues que coneixem fins ara, no? Però la realitat és que després d'això, durant més de 200 anys, van conviure els gaèlics, els irlandesos i els vikings en esta terra d'Irlanda, i esta convivència va donar lloc a múltiples relacions i els vikings se van instal·lar copiant pràcticament els paràmetres de vida dels gaèlics, copiaven el seu model de ciutat, de ciutat-estat i el seu model jeràrquic civil i fent pràcticament el que allí trobaven. No van intentar imposar-se a la població nativa, van intentar conviure i va ser així fins la gran batalla que surt a la meva novel·la.
Tu què feies en una excavació arqueològica?
Primer, suposa que buscar-me la vida i buscant-me la vida me vaig trobar a mi a 2.000 quilòmetres de Vila-real. Jo soc de Vila-real. I allí, principalment, principi, buscar-me la vida i després comprendre que la responsabilitat que és treballar en les restes humanes que es troben els arqueòlegs, no? Aquesta responsabilitat que és desoterrar una persona que porta 1.000 anys sota la pluja i pot ser l'última vegada que un ésser viu la va veure fa 10 segles, com és el cas.
És realment, explicat d'aquesta manera, realment és una gran responsabilitat, no? Perquè potser moltes persones no havien valorat mai des d'aquest punt de vista. Bé, tu dius que els escriptors no escriuen les novel·les, encara que sí que les escriuen, però que no són els que se les inventen, sinó que són les novel·les les que van als escriptors, d'alguna manera.
Sí, jo crec que quan comences a escriure, comences a plantejar una ficció, realment moltes coses de la teua vida són les que afloren, no? Moltes vegades tu mateix dones compte i de vegades ni tan sols tu. Alguns amics que llegien algunes de les meves novel·les de vegades me diuen he llegit això i m'han recordat d'aquest succés de la nostra vida i a mi m'havia passat inadvertit, no? El meu subconscient m'havia plantejat coses que podien recordar de manera encriptada a situacions reals, no? A fets reals. És una màgia de paraules i de crear mons que al final el que intenten transmetre són altres valors, no? Altres coneixements.
Escolta'm, la novel·la, doncs, comença en aquest punt, no? En el punt en què un arqueòleg doncs, troba les restes d'una noia vikinga enterrada a prop de Dublín al segle XI i, de fet, l'atrapa absolutament i podríem fins i tot parlar com d'una mena d'enamorament, no?
Pot ser, sí. Jo, realment, el que jo vaig viure, el succés real, quan jo vaig trobar aquesta noia i em va despertar la curiositat, per, no per saber el que havia passat, les seves circumstàncies de vida, que eren les que més m'importaven, perquè això s'escapa de mi, de qualsevol el que rec. Però sí, imaginar com podia haver viscut esta noia. Realment es crea un vincle molt important, crec jo, quan una persona està treballant en les restes d'una altra persona, i sobretot en una època tan dispar, no?, com era el segle XI respecte a nosaltres, i en unes circumstàncies i unes prou tràgiques i prou dramàtiques voltant a la seva mort. Crec que des d'aquell dia tinc present moltes coses sobre la vida i la mort, i també tinc molt present esta troballa al mateix temps que tinc les altres troballes que vaig fer.
Perquè, de fet, ella semblava com que protegia amb una altra persona, no? O estava agafada d'alguna altra persona?
No, el que hi havia alguna mena de rite pagà al voltant d'ella, però el més rellevant, i amb això no vull desbudellar la novel·la.
No, 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 però no explicarem, perquè...
El més important era que aquesta noia, una noia d'uns 17 anys, segons vam establir en l'anàlisi dels ossos, estava decapitada. I no és que el cap no estiguera allí, que no estava, és que no estava allí per l'acció humana, no? I a partir d'ací, d'esta tragèdia, no?, d'estes circumstàncies tan tràgiques, crec que et sents deute en esta persona, no? I sempre ho has fet, però treballes amb més respecte inclús les seves restes, no? Perquè d'alguna manera el cor se t'ha rupit, no?
Escolta'm, Àngel, quant temps vas estar vivint a Irlanda?
Un any i mig no va arribar.
I quina és la percepció que tens respecte a la illa, o aquesta part de la illa?
La percepció que tinc quan torne allí, que sol tornar de vacances o de visita quan puc, és de tornar a casa.
Ah, sí?
Sí, arribo allí i me sent com qui torna a casa. No crec que poguera viure tota la vida allí.
Per la climatologia, probablement.
No, perquè, bueno, perquè la plana, jo sóc de la plana,
bueno, clar, de Castellà. La real és una altra cosa.
La plana tira molt. Però jo arribo allí, de veritat, penso que me sent com si tornés a casa, i faig un poc el seu clima, els seus costums, i tot lo seu, inclús la dieta la faig meva durant
doncs
els dies.
Doncs mira, et demanarem que ens expliquis una mica com són els paisatges irlandesos, i què és el que a tu et fa pensar que aquell és una mica com un trosset de casa teva. O sigui, què és el que et sembla que ens pot atraure per fer un viatge a Irlanda?
Jo sóc una persona més de pluja que de sol. Hi ha molta gent que preferís el sol, preferís la platja. Jo sóc un poc més de pluja. I aquesta pluja me porta a records de menú, no? De quan plovia, quan era menú, antes plovia. Jo crec que abans plovia més.
Plovia més, això diuen molt.
I no sé, crec que és un vehicle per tal de recordar. A mi me transporta, i també me transporta l'imaginari de les pròpies illes, tant Irlanda com l'altra illa. Crec que és com un viatge a l'imaginari de quan érem joves, no?, el que coneixíem d'allà, no? És com visitar un lloc imaginari fins a fa poc, perquè de menut arribava en versió literatura, o en versió cinema, o en versió televisió.
O versió política.
O versió política.
Molta.
I ara pots veure des d'un altre punt de vista. El paisatge a Irlanda és increïble. Jo tenia un company allà.
Gràcies a la pluja, precisament.
A la pluja i altres coses. No? Tenia un company de Madrid que cada vegada, i sempre treballàvem a ple ras, no?, perquè en arqueòlegs, tots els dies mirava el cel i dia: no te pareix que el cel així és completament diferent a tot el que coneixes? I tu miraves i algo sí trobaves, però pensaves: m'agradaria veure el cel com l'està veient ell ara mateix. Els paisatges...
Però això seria un exemple que podríem fer vàlid per qualsevol país i per qualsevol sí. Company de feina al teu costat. Mai els paisatges es veuen de la mateixa manera.
Sí, i cadascú fem la nostra interpretació.
Clar.
Jo d'allí, d'aquella terra, me quedo en el clima, en la pluja, però me quedo també en la gent, no? La gent, com arribes a un país on arribes per motius de feina. Jo vaig arribar per a treballar com a arqueòleg i perquè... les meves circumstàncies econòmiques i laborals a Castelló eren un poc precàries. I vaig arribar allà i vaig trobar en un munt de gent molt amable, molt cordial, i un caràcter que podria ser pràcticament el nostre de la plana. Si coneixes a un irlandès una vegada en ta vida, segurament sereu amics tota la vida, no? I això allí se respira contínuament.
Escolta'm, tu has fet música, fas música permanentment, sí, perquè sembla que la creativitat musical i la literària forma part del teu dia a dia, habitualment, però també t'has dedicat, doncs, a escriure, bueno, aquesta és la segona novel·la, però sembla ser que la primera va sorprendre a tothom.
Realment, aquesta és la primera que vaig escriure, encara que és la segona que surt en paper. L'altra, la que va ser la segona que vaig escriure... Sí,
El hombre que arreglava bicicletes?
Sí, El hombre que arreglava les bicicletes va sortir a la primavera passada i ha funcionat molt bé. Anem per la tercera edició i per a un autor que era desconegut, pràcticament són molt bons resultats. La veritat, estan arribant feedbacks molt bons de la novel·la i ha tingut molt bona acollida. La veritat, és sorprenent. Quan vas a publicar una novel·la, no somies en traure la segona edició el mateix mes que traus la primera edició i que funcione bé i que la tercera també està funcionant i està arribant a molta gent. La veritat és que va ser una sorpresa, però una gran alegria.
La literatura, quin lloc ocupa en la teva vida actual, en aquesta vida que has trobat a partir d'aquest viatge a Irlanda per trobar-te?
La literatura, la creació, la ficció, jo crec que no puc deixar de pensar, no? L'altre dia vaig acabar la tercera novel·la i la meva parella pensava que anava a descansar un poc de tots els meus mal de caps i en seguida me va veure ja agafar un nou projecte, no? I me va dir, és que no pots parar.
Escolta, el teu mètode de treball a l'hora d'escriure, ja donem per sentat que és la novel·la qui t'agafa tu i no tu qui agafa la novel·la, però a partir d'aquí, quin és el teu mètode de treball?
Jo partisc sempre d'una pregunta. Me faig una pregunta i a partir d'ahí desenvolupen una història. I si n'hi ha que documentar-se, com és en aquest cas dels vikings, pues, no escatime recursos o temps en poder inclús viatjar a Estocolm, a Suècia, o tornar a viatjar a Irlanda per tal de poder-me documentar millor i a partir d'ahí treballar. Però sempre les novel·les i les històries que escric sempre parteixen d'una pregunta, no? En aquest cas, la pregunta era què li va passar a esta noia, no? Com era la seva vida. I sempre crec que és bo, per mi, funcionem, cada escriptor funcionem d'una manera. El meu mètode és plantejar-me bé una pregunta.
I estructures personatges de forma independent o els personatges van fluint al mateix temps que flueix la història?
El personatge principal neix al mateix temps que la història, per a mi. I a partir d'aquí, els demés naixen al servei de la trama. Els personatges secundaris sempre es diu que estan al servei de la trama. Són com a robots, no? Estan per a servir a la trama. Si tenen que morir, adiós, muy buenas.
I no si... tens cap mena de vincle amb ells, és igual.
I es creen de la mateixa manera, crec jo. Naixen quan tens una necessitat d'ells. Ara, té que estar justificat un personatge, no? Sempre n'hi ha que replantejar-se si un personatge té una funció, si simplement és purament decoratiu, i a lo millor caldria suprimir-lo.
La lluvia és una canció sin letra. Aquest és el títol d'aquesta novel·la, que era la primera però que ha sortit la segona, d'Àngel Gil, una novel·la que ens porta a descobrir, doncs, el món dels vikings, la història d'una noia que va morir en circumstàncies estranyes i, sobretot, també ens porta a descobrir Irlanda. Per això nosaltres us l'hem volgut recomanar avui en aquest programa de viatges, perquè també és una bona possibilitat per descobrir Irlanda. Àngel, t'agraïm moltíssim que t'hagis passat per aquí aquest matí i que ens hagis explicat totes aquestes qüestions que tenen a veure amb la teva obra. Jo no sé si aquest nou projecte, aquesta que acabes d'acabar ara mateix, ja té data de sortida o deixarem que aquesta respiri una mica.
Aquesta respirarà un poc i ara en la nova novel·la he canviat de registre completament. M'he passat al gènere negre i he canviat de marc. Ara sí que la situo a la Plana, a Vila-real. Una novel·la negra, segons estem barallant, pot ser prou dura, i prou, però prou bonica al mateix temps.
Molt bé, doncs l'esperem. Gràcies, Àngel, per visitar-nos.
Gràcies a vosaltres. Adéu.